far she goes. I notice she knows no limits. She craves attention, she praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor.
Tot i que avui a les dones i els dies dediquem al programa, com ja heu sentit, a la grassofòbia, l'Esther Plana aquesta setmana no ha parlat amb una persona considerada socialment grassa.
Doncs no, al contrari. Però és que la grassofòbia no afecta només a la gent grassa. L'entrevistada d'aquesta setmana ho explica així de bé.
Ens afecta de manera igual, és a dir, una persona amb un cos gras patirà unes vexacions i una opressió molt més greu que els cossos establerts com a normatius. Però el problema és que la normativitat també és una trampa, perquè l'ideal de bellesa no existeix. Sempre estarem buscant-lo, no és el que diu la Naomi Wolf. L'ideal és ideal precisament perquè no existeix.
L'Esther Plana ha entrevistat aquesta setmana la famosa Júlia Barceló, actriu i directora de professió i activista feminista que tots coneixeu pel Twitter.
I per què l'he entrevistat a ella? Doncs perquè Júlia Barceló, en els darrers últims 3 anys, ha fet un viatge personal cap al que es podria considerar l'antítesi de la grassofòbia. El punt de partida d'aquest viatge va ser un conflicte interior.
Jo tenia molts conflictes amb el que volia dir ser actriu i ser feminista i ser una persona en la que defensa certes coses però alhora ha de representar una feminitat molt concreta que és la que t'imposa la cultura patriarcal. I llavors, en tot això, en aquesta batalla també em vaig adonar que la lliberació corporal era supernecessària com a actriu. Jo no podia viure constantment regida perquè la gent externa em digués com havia de ser el meu cos, perquè això m'estava generant ansietat i frustració i, per tant, vaig dir: com ho puc solucionar?
I ha solucionat el conflicte, la Júlia Barceló? Ha pogut escapar de la pressió estètica? Perquè això crec que ens costa molt a tots.
Exacte, ho ha pogut fer i s'ha dedicat també a divulgar-ho via xarxes. Ara, a més, està preparant un llibre dedicat a la pressió estètica durant l'etapa de l'adolescència, que es publicarà al setembre.
L'adolescència, és clar, perquè segurament és una de les etapes més importants a l'hora de sentir la pressió i els complexes.
L'adolescència, o potser fins i tot abans. Aquest Nadal, per exemple, es va popularitzar un tuit d'una professora sobre aquest tema. La professora explicava que havia preguntat als seus alumnes de 6è objectius o desitjos per al nou any. La totalitat de les nenes va contestar a primar-se. A banda d'esgarrifar-nos, ens hem de preguntar, com pot ser?
I que arribi a nenes de 10 anys, que això ja és terrible, és perquè tots els missatges ens diuen que el nostre cos s'ha de millorar, que el nostre cos ha de canviar, que el nostre cos pot ser una altra cosa del que és, no? Estem envoltades de missatges que ens fan dir: no puc sentir-me orgullosa del meu cos, és impossible.
És a dir, amb només 10 o 11 anys, les nenes ja han interioritzat a la perfecció el missatge grassofòbic i a partir d'aquí, revertir el procés és anar contracorrent de la societat.
No naixem odiant el nostre cos, tot el contrari, naixem estimant-lo i amb ganes d'explorar el que ens ha donat, no? I llavors tota aquesta pressió estètica que ve amb noms i cognoms molt concrets, de marques conegudes, de polítiques, fins i tot de lleis, els cossos estan constantment exposats a molta violència, no? Fa que acabem odiant d'una manera absoluta, perquè realment és molt greu, els nostres cossos i les nostres corporalitats. I stare at my reflection in the mirror.
Why am I doing this to myself? Molt bèstia això que explicaves i que explicava la Júlia. La solució passa, probablement, i abans de res, per identificar l'origen del problema. D'on ens provenen aquests missatges grassofòbics?
Pràcticament de tot arreu. Ves al quiosc i mira les portades de les revistes, busca al YouTube una rutina de fitness, mira una pel·lícula o una sèrie de televisió, ves a una botiga de roba, en fi, a qualsevol lloc, fins i tot en el teu cercle social més proper.
Especialment en qüestions de cinema, publicitat, la male gaze, que s'anomena, no? Aquesta mirada des del punt de vista masculí, és d'una violència extrema, és a dir, els cossos han sigut molt concrets i fins i tot les actituds, perquè aquesta fiscalització corporal, no? Aquesta manera de dir-nos: tu com a dona t'has de comportar corporalment d'una manera, no pots estar amb les cames obertes, has de creuar les cames quan seus, tot això també és control corporal. I a part de ser prima i blanca i no molestar gaire, ens han dit moltes altres informacions que hem après i que les portem al nostre dia a dia. I clar, evidentment que això desenvolupa en trastorns i amb molta frustració corporal, especialment a les dones, totalment.
El patriarcat no ens abandona mai, no falla mai i sempre aconsegueix el seu objectiu.
Tots aquests missatges es van sumant i acaben construint aquest ideal de corporalitat femenina tan difícil d'aconseguir, a no ser que passis pel dietista, el gimnàs o la cirurgia estètica, això està clar.
Molt patiment i, curiosament, tot això que has dit sempre amb diners, no?
De fet, els diners són un factor important a l'hora d'entendre d'on prové el missatge i per què. El nínxol de mercat de dones insatisfetes amb el seu propi cos és enorme. Pel que fa a l'alimentació, per exemple, això és evident.
Naixem, ja sabem alimentar-nos. No, és una cosa molt bàsica, perquè és supervivència. I ens han fet creure que no sabem menjar. Que menjar és una cosa que només, bueno, només pots anar a un gurú de l'alimentació i ell et dirà com fer-ho. Mentida, l'alimentació intuïtiva ens ensenya a reeducar, escoltar el nostre cos, entendre que podem menjar el que vulguem en qualsevol moment i que fer-ho des d'un lloc no restrictiu és molt més, a la llarga, molt més saludable.
Un guru de l'alimentació, com ens deia la Júlia Barceló, o els 1.000 productes que hi ha al supermercat, baixos en grasses, calories, etc., i tot allò light i vingues.
Exacte, i si la dieta és un dels àmbits on la grassofòbia ha servit per fer diners, l'esport també.
Tots els missatges que ens venen als gimnasos o no, la cultura del fitness, que està lligada amb la cultura de la dieta, és has de fer esport, has de canviar el teu cos, perquè si no el canvies ets una persona que tindrà molt poca força de voluntat i que no mereix ser digne d'aquesta societat. Per tant, l'has de canviar i canviar-lo vol dir estar més fort, més catxes, amb els músculs que se't marquin tot arreu, si ets home, i si ets dona, has d'estar ben primeta i que se't marqui tot també, però no molt. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass.
Aquests missatges grassofòbics ens van calant, evidentment, i ens construeixen una autoestima molt lligada a aquest ideal de bellesa i a la pressió estètica. Això ens afecta la percepció de nosaltres mateixes, però, és clar, també la percepció que tenim dels altres.
En aquest sentit, cal fer l'esforç de reaprendre a mirar el cos, el propi i també el dels altres. Júlia Barceló ens explica com ho ha fet ella per aconseguir-ho.
Estem preparats per estimar qualsevol cos i això està més que comprovat. Jo, per exemple, ara que el meu Instagram m'obligo a que la gent a qui segueixo hi hagi molta diversitat corporal, jo m'he adonat que en qüestió de molts pocs mesos el meu cervell s'ha acostumat a veure cossos que no eren normatius i els aprecia molt més. Ja no em generen rebuig, cosa que en un principi sí que jo reconec que un cos molt gras em podia, de nu, per exemple, em podia generar més rebuig o un cos amb alguna discapacitat em podia generar un rebuig. I ara de cop els veig i dic, hòstia, m'agrada veure'ls. Hi ha un punt en el que els he normalitzat molt més.
Deia, quan l'hem començat el reportatge, que l'actriu i directora Júlia Barceló ha fet un viatge cap a l'antítesi de la grassofòbia en els darrers anys. Buscant informació, ha anat coneixent moviments socials que comencen a trencar la pressió estètica i busquen l'alliberament del cos. És el cas del Body Positive, que reivindica la bellesa de tots els cossos, siguin com siguin.
És la porta d'entrada en tots els moviments d'alliberament corporal i va ser el moviment més pioner, perquè més és el moviment que ve de la lluita grassofòbica. Però és veritat que elles mateixes, les activistes gràcies ho diuen, no? Que malauradament és un moviment que les marques, la publicitat, se l'ha reapoderat d'una manera bastant horrible i ens ha fet creure que ara Body Positive és una mica tot, no? Que qualsevol influencer, que Cristina Pedroche pot sortir i fer un hashtag dient Body Positive i es queda tan ample. Llavors ha perdut una mica l'arrel realment de lluita sistèmica.
O sigui, que com diu la Júlia Barceló, el Body Positive ha perdut una mica l'essència, però d'alguna manera també ens ho deia abans la Roxane Gay.
Sí, és per això que Júlia Barceló prefereix el Body Neutral. Per aclarir conceptes, li vaig preguntar quina diferència hi havia.
El Body Positive és molt important per la gent que realment necessita primer empoderar el seu cos abans de neutralitzar-lo, i això és bastant important. Jo, com a persona blanca i no grassa, Body Neutral em diu, doncs mira, oblida't del teu cos no és l'important, l'estètica no és el teu primer valor, per molt que ens hagin dit que sí, i per tant pots focalitzar-te en moltes altres coses. I també és veritat que hi ha cossos que l'autopercepció els impedeix estimar el seu cos, que tenen trastorns de conducta alimentària, per exemple, hi ha molts problemes d'autopercepció. Per tant, aquí és on el Body Neutral també és una mica més inclusiu i ajuda una mica més aquesta gent que realment no pot veure el seu cos com a cos bonic o no es pot estimar. Sometimes I shave my legs and sometimes I don't.
Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Vaja, el millor que podem fer és oblidar-nos de l'estètica, la forma del cos no és important. Vindria a ser això?
ni la forma ni el pes. Si vols fer exercici, doncs fes-lo. Si vols menjar enciam, menja-te'l. Però que sigui perquè t'agrada. No et jutgis a tu ni jutgis als altres pel físic. Si tots ho féssim, certament seria molt alliberador i s'acabarien moltes obsessions que desemboquen en malaltia crònica.
Però per una actriu com Júlia Barceló, deixar de pensar en l'estètica, considerant que en la seva feina hi té molt a veure la imatge, m'imagino que no ha estat gens fàcil. Vull dir, és un procés doble, no? Gairebé.
És complicat. Ella mateixa ens ho explicava així.
Només ha rebut coses bones, perquè moltíssima gent s'ha apropat donant-me les gràcies, moltíssima gent m'ha compartit les seves experiències, he pogut parlar d'aquest tema amb les meves companyes, amb la meva família, i s'han generat converses superinteressants i molt empoderants. A mi m'està enriquint moltíssim i a mi m'està alliberant, perquè m'estic podent dedicar a fer altres coses, com pot ser millorar la meva actriu, és a dir, millorar la meva manera d'actuar, estar més pendent d'altres coses i no tant de l'estètica que ens ocupa tant i tant de temps a les dones.
És a dir, tot és qüestió de prioritats, com ha pogut comprovar Júlia Barceló.
Quan actuo, clar, abans a mi ocupava molt d'espai mental sortir bonic a l'escenari, sortir bonic en una escena, com em maquillo, com em pentino, i ara faig el que a mi me'n diuen que faci, perquè hi ha un disseny de personatge, jo ho faig, però focalitzo molt més en altres coses. Per mi això és molt més alliberador, perquè penso que així és com deuen actuar la gran majoria d'homes.
Espai mental, diners, temps, la pressió estètica amb la grassofòbia com a element principal, la veritat és que ens fa perdre molta energia a les dones.
Sí, i alegria, autoestima i estabilitat mental, que encara és pitjor.
Doncs escolta, anem a berenar una magdalena?
Som-hi.